migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE. Us dono la benvinguda a tots i rebin la salutació de que els ho parla molt de gust, José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Heu consultat, o recordeu quan, no sé si ho heu fet alguna vegada, pràcticament tots ho hem fet, no? Que ens passa alguna cosa, algun tipus de mal de cap, algun dolor estrany que tenim, alguna cosa rara que no estem acostumats o que fins i tot ens preocupa, i fèiem una recerca, no? Googlejàvem allò de me duele la rodilla per tal cosa. Bé, i donaven uns resultats, els buscadors donaven uns resultats que feien por, perquè pràcticament en un percentatge elevadíssim em mataven. Era ja un càncer terminal, era una cosa salvatge. I clar, això ens espantava encara més. És el gran... Els metges els hi tenen una mania, això, i ho entenc, perquè clar, després et ve el pacient. Aquesta informació que ha buscat a internet al cap, i ostres, ve arrossegats en moltes ocasions. Ara amb la IA, la qüestió possiblement canvia. Canvia, sofistica, però encara tenim aquesta mania de preguntar. Les consultes mèdiques per ChatGPT han augmentat. I els metges de família detecten a les seves consultes que el pacient diu: és que el doctor ChatGPT m'ha dit que em prengui això o allò. No sé si també, no, ja no només els usuaris, sinó els metges que l'utilitzen, si encerten més o no encerten més. I quin criteri utilitza el ChatGPT? I a més, quan parlem d'IA, quan s'aplica la recerca, això com funciona? Com està millorant la recerca? Sergi Tor, bon migdia, benvingut, com estàs?
Hola, bon migdia, José Miguel, bé, en perfecte estat de revista.
Molt bé, tu has utilitzat aquest servei de ChatGPT, del diagnòstic mèdic?
Jo no l'he fet anar, però aquí també crec que hi ha un xoc generacional, perquè la meva filla adolescent, sí, i amb diverses reiterades vegades, fins que vaig entrar, escolta, que diu aquest xat de GPS respecte al mal de cap que puguis tenir,
sí
que sempre amb els seus comentaris et deriva cap al metge al final, cosa que tranquil·litza amb el que diu, però com tu molt bé has dit, José Miguel, jo sempre que ha existit el xat de GPS amb altres mètodes, no? Abans del Google, doncs que no ha tingut un company de feina, un familiar, no? Que teníem un mal de cap, i pren-te això.
Sí, que
jo recordo una vegada
bien,
quan compartíem redacció que vostè va ser el meu ChatGPT. Sí? Mal de cap, i me ve, diu, pren-te aquesta aspirina. Però vostè, senyor Cruz, té estudis mèdics? No. Però
no
m'ha passat.
No, però, i és veritat.
I m'ha anat molt bé.
És una qüestió... Jo m'he pres això i m'ha anat molt bé. Però...
Exacte, però això sempre ha passat, des de que pràcticament la humanitat existeix, no? Amb els primers remeis, no? Sempre hi ha hagut allò del boca a orella, que ha funcionat. Ara funciona a nivell digital i, a més, d'una voluntat i d'una magnitud multiplicada per milions, no? I jo crec que també, a vegades, amb les dolències mínimes, tenim un gran respecte a anar amb el servei d'urgències i d'anar al metge.
Sí.
Per dues coses, no? Primer, el servei d'urgències, sabem que es passarem moltes hores d'espera, i també una mica també de respecte, no? Al professional metge, que diem, home, no aniré jo perquè considero que és una tonteria, no? Un mal de cap o una dolència puntual, i ho intento resoldre per la meva manera, i per això també tenim, no?, aquesta prudència per anar amb els serveis d'urgències, que hi ha dies determinats que tenen molts menys visitants. Quan juga el Barça, per exemple,
baixa. Cap de setmana, a vegades, també.
Sí?
Però penso que, a més, hi ha algun estudi que alerta de equivocacions a la IA en diagnòstics.
Sí, alerta de que és una bona eina, com sempre la novetat indica quins camins s'ha de portar la humanitat, però sí que ara ens centrem en dos estudis que s'han publicat amb revistes científiques, que és el primer pas, doncs, per acreditar aquest estudi, i, per exemple, és l'estudi de Contribunt, que es centra així en les colonoscòpies. Sobre 1.443 pacients va concloure que els metges que utilitzaven agents de IA tenien una taxa d'èxit menor en la detenció de les irregularitats amb les colonoscòpies. És a dir, que hi havia uns errors d'un 20% respecte als metges que no la utilitzaven. I un altre estudi alerta també, en aquest cas, de la dependència que pugui tenir els metges de la IA, publicada pel Financial Times. Els metges que la van utilitzar i que després la van deixar, també amb les colonoscòpies, tenien una reducció amb el seu percentatge d'encert. És a dir, quan la utilitzaven tenien un encert del 28,4% i quan la van deixar baixaven uns 6 punts per un 22,4%, no? Això provocava fins i tot una dependència que quan la van deixar va tenir doncs, una limitació amb el que seria doncs, la taxa d'encert del doctor amb el seu diagnòstic. Al cap i a la fi també estem parlant d'algo tan antic com la segona opinió.
Una segona opinió, i a més, en el cas de les IAs, aquestes que estem mentant, doncs és una qüestió també d'entrenament. Si no estan correctament i totalment entrenades, doncs s'equivoquen.
Sí, sobretot, ara, també a les metges tenen el gran repte del personal sanitari de fer-la anar, de saber fer-la anar, perquè evidentment també té moltes avantatges, perquè la feina és un magatzem de tot el que ha passat al món, no? I ho tens al teu abast.
Afortunadament, ara, quan consultes a una IA sobre una malaltia, sempre et diu la IA, jo no soy un médico. Yo te digo esto, però atenció, però jo no soy un médico, consulta un professional. Clar. Què és el que farem nosaltres? Consultar un professional, Sergi, per parlar d'això...
Però encara me'n recordo, dels seus consells.
Ja, home, mira, doncs igual això em convalida el títol.
Però s'ha fet sempre, sí.
Parlem amb el doctor Josep Puig, que és radiòleg de l'Hospital Clínic i investigador de la plataforma de biomarcadors d'imatge multimodals de l'IDIVAPS del Clínic, sobre la utilització del xat GPT o una IA per fer consultes i del que està portant la IA a la recerca. Ell, aprofitant que ell és investigador, és preguntar-li com ha canviat els temps de recerca, no? Doctor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Gràcies. Un tema molt interessant per discutir.
Bé, comencem per la primera vessant. La primera vessant seria la de consultar les IAs. Vull dir, abans, quan teníem alguna cosa, googlejàvem, no? Posàvem, me duele la cabeza i tinc un bulto en no sé on. Ara és la IA. Fins a quin punt hem de fer consultes a la IA d'aquestes coses?
Sí, és un tema molt... Bé, que està molt de moda i té també gran controvèrsia. Potser el que cal primer assenyalar és exactament perquè l'audiència ho comprengui, no? Què és la IA aplicat en el camp de la medicina per poder respondre a aquesta qüestió? L'IA bàsicament consisteix en una sèrie de programes informàtics computacionals que s'han desenvolupat en capacitat d'aprendre, de reconèixer patrons. A grosso modo, a través d'algoritmes, no? Aquesta paraula també sona molt, es comenta molt, els algoritmes que m'agafen les dades, que em presenten els anuncis, etc. És a dir, els algoritmes aprenen, el que succeeix és que al final és com un infant a la classe, és a dir, què aprèn? Aprèn el que nosaltres li ensenyem i com l'eduquem. Vull dir, si vull consultar un problema mèdic, per exemple, un problema, doncs, has comentat, una hemorràgia que m'han detectat, per exemple, que han detectat un familiar al cervell, i ja automàticament el ChatGPT, aquestes diferents aplicacions, ens donen propostes. Bé, s'ha d'anar darrere, s'ha de ser molt cauta en interpretar tot això, perquè en funció de com hagin estat ensenyats aquests programes, poc explicat, et donaran unes aproximacions o bé unes altres. Al final no deixa de ser tot probabilístic. S'han de disposar d'eines d'intel·ligència artificial que estiguin molt ben entrenades i molt ben supervisades per metges. Per tant, es té que tenir cautela.
Cautela, sobretot cautela, i insisteixo, sempre s'ha de consultar un professional quan passen aquestes coses, que jo no dic que no, que la curiositat mata el gato, però...
Indiscutiblement.
Jo és que a vegades, Josep, quan consultava qualsevol cosa a googlejava, ostres, en el 55% de les ocasions me matava, vull dir, és una qüestió horrorosa.
Totalment. Fixeu-vos que per tenir una mica de marc de referència que suposa la IA medicina, hi ha una gran base de dades que s'anomena PubMed, que és una base que està liderada pel... I aguantada, suportada pel govern americà, on tots els metges que fem recerca publiquem tots els nostres treballs en el PubMed, en aquesta gran base de dades. D'acord? Això és global a tot el món i és el nostre marc de referència, és la nostra gran biblioteca de medicina. Fixa't, si tu mires els últims 20 anys el terme artificial intelligence, et surten aproximadament un quart de milió d'entrades, d'unes 250.000 entrades. Això és una barbària. Això és tremendo. Si anem baixant i mirem medicina, intel·ligència artificial, et surten 80.000 entrades. Són 80.000 articles desenvolupats per grups científics. I si ho apliques a la radiologia, que és el camp en què soc especialista, en surten 25.000. Vol dir que, efectivament, té un impacte a la medicina real. El que succeeix és que l'IA a dia d'avui, a dia d'avui, ens solucionen molts problemes als metges, aquest seria un tema. La veritat és que potencialment segura s'adivina un futur que probablement ens costarà una mica més arribar-hi en temps, precisament perquè hem d'entrenar molt aquests algoritmes, però sí que ens ajudarà i revolucionarà la medicina. Impacta en múltiples àrees, com tu molt bé deies. Ens ajuda a, primer de tot, identificar on està la lesió. És a dir, tu pots presentar un algoritme d'intel·ligència artificial unes imatges determinades,
sí,
d'una prova d'imatge, com pot ser una ressonància magnètica, i pot haver-hi algoritmes, no són aplicables a totes les patologies, perquè no s'han entrenat en totes les patologies encara 2025. Però el futur, com dic, és molt prometedor. T'identifica la patologia i et diu, fixa't en aquesta àrea i no et fixis en altres. Un cop t'ha identificat la lesió, pot inclús fer un ventall, perquè una lesió poden ser diferents patologies. No hi ha signes específics de lesions a la majoria de les malalties. I la IA et fa una proposta de diagnòstics. Però, clar, tu, tenint en compte els antecedents que té el pacient que tens al davant, la clínica que li veus al pacient, les dades analítiques i el seu historial,
clar,
tu t'inclines cap a una proposta o cap a una altra. Per tant, sí que són eines que són d'ajuda, però no reemplacen en cap cas reemplacen la figura del metge.
D'acord. Aplicada tot això a la recerca, en aquest cas, que suposo que és una de les grans ajudes per la recerca, sobretot per la velocitat i a l'hora de processar dades que es puguin tenir. Tu que ets investigador a l'IDIBAPS, com s'està ajudant la IA en la recerca, bàsicament?
L'IA a la recerca és apassionant. Jo, per exemple, fa 15 anys enrere, per determinar un volum d'un càncer al ronyó, per exemple,
sí,
podia tardar 25 minuts. Tenia que anar tall a tall, imatge a imatge, i anar fent la delimitació manual del contorn de la lesió, s'entén, oi?
Sí.
Tall a tall, fins que l'agafava tota. Això em portava uns 25 minuts. 20-25 minuts, hasta inclús 55 minuts. A dia d'avui, entrenant un algoritme d'intel·ligència artificial on jo li he presentat diverses segmentacions de les que he fet jo manual i li dic, t'has de fixar en aquests límits quan vegis aquest tipus de lesió. El programa, que es pot desenvolupar en pocs mesos, et determina aquests 25, 45, 50 minuts, et determina en menys de 30 segons la volumetria de la lesió.
Carai.
No només és això, això és un gran pas. O sigui, fixeu-vos la quantitat. I una persona que, per exemple, porta 20 anys amb això. És a dir, una persona sense tanta expertesa, fixa't que potser es podria arribar a passar una hora i mitja segmentant una lesió per treure un volum determinat. La IA, en menys d'un minut, en segons inclús et diria, et segmenta una lesió determinada.
Doncs, doctor Josep Puig, radiòleg de l'Hospital Clínic, investigador de la plataforma de biomarcadors d'imatge multimodals de l'IDIBAPS. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres i qualsevol altra vegada que tingueu oportunitat i que vulgueu seguir parlant del tema, doncs sí, estarem encantats des de l'Hospital Clínic de poder-los atendre.
I gràcies a tu per atendre'ns i el plaer serà nostre de recórrer vosaltres. Bé, doncs això només ja sabeu que això serà un creixement exponencial en qüestions de recerca i agilitat a l'hora de tractament de dades, que és el que fa, bàsicament, la IA, eh? Va, que de seguida parlarem d'economia. Parlarem d'economia i de segona oportunitat aquí a migdia, Còpia, Catalunya i Andorra, però abans no sé com tens els armaris, no ho sé si els vols renovar, però si els vols renovar, Leroy Merlin. Perquè quan renoves els teus armaris amb Leroy Merlin, et passes el dia obrint, tancant, per veure l'ordenat que està tot, és que queda de conya, és que dona gust, és que per fi tens un lloc per cada cosa al teu armari. A més, és molt fàcil tenir tot ordenat i a la vista. Només has de demanar la cita amb els assessors del projecte i ells t'aconsellaran la millor solució per treure el màxim partit al teu espai. Tens una gran varietat d'opcions que s'adapten a les teves necessitats i al teu pressupost, però el millor és que a Leroy Merlin s'encarreguen absolutament de tot. Prenen les mesures, et fan un pressupost ajustat i quan decideixes t'acompanyen en tot el procés. Tu només has de col·locar les teves coses i gaudir de 3 anys de garantia. No ho dubtis, dona el primer pas. Apropa de la teva botiga favorita i demana cita amb els assessors del projecte. També pots demanar la teva cita per telèfon trucant al 910 49 99 99 o a través del WhatsApp al 682 07 88 00 de dilluns a dissabte de 8 a 21 hores. Bé, a què esperes? Torna a t'enamorar de la teva llar amb Leroy Merlin.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas. Las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles. Como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a un precio imbatible de 7,99 € el kilo. O el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 8,29 €. Hasta el 10 de septiembre, Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Venga, vamos a tratar un tema que seguramente preocupa a muchas familias. A ver, por ejemplo, y es un tema que sobre todo a los padres nos puede herir y tocar un poquito más la fibra, sobre todo, ¿eh? Cuando un hijo emprendedor, ya sabéis que ser emprendedor es, en este país, a veces es una auténtica aventura hacia lo desconocido, pues cuando este hijo emprendedor se ahoga en deudas, que a veces, y lamentablemente, suele pasar más de una vez, más de dos y más de tres. ¿Y qué pasa? Pues que los padres, la madre, el padre, por amor, porque es tu hijo, pues te tienen de avalista. También muy habitual, es normal, no le vas a decir que no a tu hijo. Bueno, vamos a contar un caso real. Y nos visita para todo esto Arianda López y Javier López, que son socios de Área Jurídica Global. Bienvenidos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, COPE.
Hola.
¿Qué tal? Encantados de estar un día más con todos vosotros.
Y el caso que estaba refiriendo era Álvaro, que es un autónomo de Granada, el pues, diseñador gráfico, y se decide, es emprendedor, vamos a liarla, ¿no? Vamos a ser emprendedor, porque sé que lo hago bien y voy a montar una empresa. Bueno, llega la pandemia, impagos, etcétera, aquellas cosas que no puedes controlar. Total, deuda, 210.000 euros en préstamos y tarjetas. ¿Qué pasa? Pues que su madre, Julia, pensionista, pues lo había avalado. Había avalado no todo, sino la mitad de esos créditos. ¿Cómo termina esta historia? ¿Con las deudas? Pues con cero para ambos. Javier, ¿esto cómo se consigue?
Pues sí, activando la Ley de Segunda Oportunidad, que es una normativa europea que cancela el 100% de deudas, de aquellas deudas que no puedas pagar. Ya seas emprendedor, como el caso de Álvaro, ya seas avalista, como la madre de Álvaro, cualquier persona que tenga deuda, trabaje para terceros, o sea, empresario, puede cancelar sus deudas.
A todos, o sea... Bueno, a ver, es una clásica de la historia que estaba explicando, Arianda. Uh-huh. Si mi madre me avala... A mí, ¿ella también tiene que hacer el procedimiento?
Claro, cuando eres avalista, eres también deudor de esa deuda. ¿Es
claro,
cierto?
Evidentemente, lo estás avalando.
Exacto. Claro. Si sacamos a Álvaro del medio de la ecuación, los acreedores, ¿no? Esos bancos, esas tarjetas, irán contra su madre, ¿no? Al patrimonio de la madre. Entonces, es importante que aquí hagamos lo que siempre hablamos, ¿no? Una ley de segunda oportunidad a ambas personas. Serían dos procedimientos que se pueden llevar paralelamente, sin problemas, es decir, entrar el mismo mes y salir el mismo mes. Ambos cancelarían deudas, pero tenemos que entender que son personas separadas. Álvaro es una persona y su madre es otra.
De acuerdo. Álvaro como el deudor principal, llamarlo de alguna manera, sí. y su madre como la avalista, de en este caso, de la mitad de la deuda en el caso este concreto.
Eso es. Y si la madre tuviera más deudas, también podrían entrar en el procedimiento.
Vale, entiendo que entonces si uno no paga, irán contra el patrimonio de la avalista, en este caso la madre. Habitualmente, el patrimonio más grande que tenemos, habitualmente, en el 99% de los casos, suele ser nuestra vivienda. Nuestra vivienda suele ser el mayor patrimonio y la mayor inversión que hace una familia o una persona. ¿Se puede perder la vivienda, Javier?
Bien, la vivienda se podría perder, pero no es lo habitual. Solo se podrá perder si no está al día en la hipoteca. Si hay una hipoteca que no tenemos al día o no tenemos ingresos para pagarla, se podría perder. Llevamos más de 25.000 casos y todos nuestros clientes han mantenido su vivienda. La modificación de la ley desde el 2022, se puede hacer un plan de pagos, cancelar todas las deudas no hipotecarias y mantienes tu vivienda aunque tenga hipoteca o esté libre de cargas, siempre que en caso de que haya hipoteca esté al día.
De acuerdo.
De hecho, para hacer una puntualización, si tú no pagas tus deudas, claro que vas a perder tu casa. La única manera de cancelar tus deudas salvando tu vivienda sería entrar en ley de segunda oportunidad. Claro, si no hacemos nada, claro que se pueden llevar nuestra vivienda.
De acuerdo. ¿Y si tienes deudas con Hacienda o Seguridad Social, ¿qué pasa aquí, Arenda?
Pues aquí pasa, tenemos varias cosas. La ley dice que solo se pueden cancelar 10.000 euros con Hacienda y 10.000 euros con Seguridad Social. Nos parece poco. Nosotros, como somos muy guerreros, estamos consiguiendo actualmente en los tribunales españoles cancelar más de esa cantidad. Tenemos un caso, ¿no?, en Alicante el otro día.
190.000 euros, correcto. Pero hay que tener en cuenta que esa normativa viene de Europa y Europa dice que hay que cancelar todas las deudas públicas también. Ha sido España que ha sacado una normativa en España diciendo,
vale,
en España solo 10.000 de Seguridad Social y 10.000 de Hacienda.
Entonces, bueno, 10.000 es lo que podemos asegurar por ley, pero ya estamos ganando. Poco a poco tenemos jueces que van haciendo guiñitos, ¿no?, a la...
Porque Europa nos dice claramente que sí, todo va a depender y lo deja en manos de los jueces nacionales. Cada vez más jueces están ayudando a cancelar el 100% de deudas públicas.
Bien, vamos a recapitular un poco sobre el caso que comentábamos. O sea, si eres autónomo, si por ejemplo también tienes un aval familiar, que aquí era el ejemplo que poníamos del caso que nos explicaban, y las cuentas no cuadran, está esta solución legal desde 2015, que es la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo pueden contactar con vosotros los oyentes de COPE Cataluña?
Pues tenemos un teléfono gratuito que es el 900-730-906, 900-730-906.
O bien en nuestra página web, ¿no?, areajuridicaglobal.com. Y, lógicamente, en todas nuestras redes sociales.
Estamos en toda España, pero también quería hacer una puntualización. No solo autónomos. Hay un falso mito, ¿no?, que dice que solo si eres autónomo puedes entrar en ley. No, puede entrar cualquier persona.
De acuerdo. No es necesario que sea autónomo.
Exacto. Álvaro, en este caso, lo era. Es un caso en el que tardamos en cancelarlo.
Su madre era pensionista.
Para que os hagáis una idea, tardamos poco más de un mes en conseguir su exoneración.
Pues ya lo sabéis, voy a recordar el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. Recuerdo también que la primera consulta es 100% gratuita para oyentes de COPE Cataluña. 900-730-906. 900-730-906 o la web areajuridicaglobal.com. Javier, Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
A vosotros, muchas gracias.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui anem tard, eh? Avui anem tard 5 minuts sobre 2:15. Avui se'ns ha anat una mica el temps, el rotllo, però bé. Fem un repàs a la informació de serveis. Benvinguts a Migdia COPE, Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Fem un repàs a la informació de serveis i comencem per la meteo. Aquesta tarda esperem un augment de la nuvolositat al litoral prelitoral amb pluja. Pluja, sembla que la costa central quedarà una mica al marge, però sobretot cap a Girona. Hi ha una alerta activada a les comarques més orientals de Girona, on les pluges poden ser fortes. Després s'espera pluja a tot el que és el Pirineu i Prepirineu. I a Terres de l'Ebre, el punt al Montsià, doncs aquí també possiblement podem esperar pluja. Les temperatures es mantenen i atenció perquè demà divendres ens aixecarem amb una fotografia semblant. En aquest cas, canviarem, i això sí que serà semblant, però invertida. Per què és? Tindrem més sol cap al Pirineu, núvols a tota la franja del litoral i prelitoral, i cap a Terres Costa Daurada, Terres de l'Ebre, hi ha una alerta taronja per intensitat de pluja, el que és el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, Ribera d'Ebre, el Tarragonès, el Baix Camp, per aquí és on està el gruix i l'alerta activada per intensitat de pluja. I les temperatures mínimes baixaran. Tindrà un reflex, encara que s'estan recuperant totes, en conjunt una recuperació, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de destacar alguna incidència, sobretot a l'AP7, per on hi ha hagut unes obres, i a Sant Sadurní d'Anoia i Subirats cap a Tarragona i un parell de quilòmetres. Tenim el que és la ronda del litoral amb una avaria a la zona de Sant Adrià i això provoca lentitud cap a Trinitat. I en el cas de la ronda de dalt també tenim algun punt de lentitud, però destaquem només la B30 Barberà, que és una retenció bastant habitual en sentit Martorell, i per tant, i com sempre, demanar-vos que circuleu amb molta cautela. Cal tenir en compte, sobretot, demà que comencen els entrenaments de MotoGP al circuit de Catalunya, que preveieu el viatge, sobretot, ja que mobilitzarà molts espectadors i molts motoristes. Això és tot. Bona tarda.
Cuida't molt. Bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Benvingut. Bé.
Gràcies, ben trobat.
Ja arranca, eh? Arranca la jornada de FIFA, ja arranca... I sobretot l'Eurobàsquet, també, que aquí a Espanya se l'està jugant avui.
És que anem a veure com sortim avui d'aquesta història de l'Eurobàsquet, perquè, bueno, 9:15 de la nit, tiempo de juego, eh? Allà al bàsquet i al futbol. Pel que fa al bàsquet, recordem, jugarem contra Grècia. Hem de guanyar. A més, la jornada per nosaltres, per l'equip d'Escariolo, comença abans. Comença amb el Bòsnia-Geòrgia, on ens aniria bé una victòria de Geòrgia sobre Bòsnia. Perquè si guanya Bòsnia a Geòrgia i nosaltres no som capaços de guanyar a Grècia...
Cosa que...
Doncs maletes i cap a casa. Està. I no hi ha més volta de fulla. Aquestes són les combinacions.
O sigui, pagant que... el pajareo de la primera jornada, bàsicament. S'està pagant.
Bueno, el pajareo de la primera jornada, sí, és veritat. El pajareo del partit davant d'Itàlia, també, és veritat. I al cap i a la fi, home, el que hem vingut comentant aquests dies, que han quedat enrere els temps dels Gasol, Marc, Rudy, Calderón, Ricky, Navarro...
Altres generacions que s'han de posar les piles en
aquest cas. Són d'altres èpoques. Hem anat amb un equip molt jove i també condicionat per alguna que altra baixa, per exemple, a Valde o Alberto Díaz, i clar, arriba un moment que... Costa, i n'hi ha gent que està posant de la seva voluntat. Jo no tinc cap dubte que els jugadors estan posant de la seva voluntat, Però, clar, con estos bueyes hay que arar la tierra, que diria aquell.
Exacte.
No? I aquest és el tema. Però, bueno, anem a ser optimistes. Fins que no arribin fets consumats, hem de ser optimistes i, evidentment, hem de recolzar l'equip de Sergio Scariolo. Com hem de recolzar l'equip de Luis de la Fuente, la selecció espanyola de futbol, que a les 20:45 començarà la fase de classificació pel Mundial a camp de Bulgària. Mai havíem jugat. És curiós, eh?
És la primera
vegada. Mai havíem jugat a camp de Bulgària en partit oficial. Per tant, doncs, estrena en aquest sentit pels homes de Luis de la Fuente, que va tornar a defensar la Minya Mal a la prèvia del partit. Va deixar una frase: som entrenadors, però també som formadors, en relació a la Minya Mal. Jo no sé si aquesta frase tenia destinatari nom i cognom Hansi Flick, tècnic del Futbol Club Barcelona. M'ha quedat aquest dubte, però bueno. Ostres, pel que fa als internacionals...
Que salseo ahí en el futbol.
Bueno, hem de...
Salseo total, eh?
No, hem d'intentar mirar el mapa des de tots els punts de vista. Hem d'intentar mirar el mapa des de tots els punts de vista. Evidentment, Hansi Flick té els seus interessos i Luis de la Fuente té els seus interessos que no tenen... que poden anar en una mateixa línia, però igual fins a un cert punt. No ho sé, eh? Tot això, futbol ficció. Pel que fa als internacionals blaugranes, avui, interessantíssim, Holanda-Polònia. És a dir, Frenkie de Jong contra Robert Lewandowski. Polònia que, clar, de la mà del nou seleccionador, Jan Urban, doncs ha repescat Lewandowski per la selecció. I a la fase de classificació sud-americana pel Mundial, Araujo hauria de ser protagonista a l'Uruguai-Perú i Rafinha hauria de ser protagonista, serà protagonista al Brasil-Xile. Carlinho Ancelotti, recordem, ve de fer aquesta trastada, aquesta malifeta a l'afició del Barça, cridant Rafinha a la selecció i deixant a Madrid a Vinícius, a Militao i a Rodrigo. I a més de tot això, on jugarem el Barça-València de Lliga?
Ja ho tenim, això, o no? No ho tenim,
senyor Cruz, no ho tenim.
Mare meva.
Com que s'estan comentant tantes coses del certificat final d'obra i les visites dels bombers i dels Mossos i del Camp Nou, etcètera, etcètera, aprofitarem la vinentesa per parlar amb Celestí Ventura, president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics, que ens explicarà com va això del certificado final d'obra, els temes de seguretat, etc etc. A l'Espanyol, Fran Garagarza, director esportiu, està passant balanç d'un bon mercat de fitxatges de l'Espanyol. Ha deixat algun titular, com per exemple que Guido Rodríguez, estava fora de mercat, que era impossible fer l'operació amb els actuals marges de límit salarial que té l'Espanyol. I ha dit Garagarza que s'ha sentit igual de còmode treballant amb Alan Page i la gent nova propietària de l'Espanyol,
sí,
del que ho feia amb amb Chen i l'antiga propietat de l'Espanyol. Al Girona sentirem Brian Hill en les seves primeres declaracions als mitjans del Girona i en plena poliesportiva li recordo, a més de l'Eurobàsquet, tenim un Eurohockey perquè a les 7 de la tarda, quarts de final del Campionat d'Europa d'hoquei patins on la selecció espanyola juga davant d'Àustria. De moment portem 3 partits, 3 victòries, però arriba la fase, com dirien aquells, del mata-mata.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Apa, que tinguis una bona tarda, cuida't.
Ho intentarem.
Tot això i més a Esports Cope amb el Joan Batllori quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda. Va, que de seguida pararem de la pujada de lloguers per a estudiants i la gran pregunta que es fem és si s'acabarà estabilitzant. S'acabarà estabilitzant la pujada dels lloguers? Doncs no ho sabem. El cas és que quan veus pujar els lloguers el cor comença a bategar d'una manera embogida. Per això tenim Inscor, que és el centre cardiològic de referència de Catalunya. I a Inscor, que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, doncs cuidant del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, tota la web, inscorbcn.com.
És listo. És ràpido.
Busca.
I tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Y además un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no. Porque cada vez va a ir mejor. van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empieza a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sent, ¿no?
Calle Consell de Sent, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste...
Parlem d'estudis i habitatge, que tenen una relació directa. El preu de l'habitatge s'ha convertit en el principal obstacle pels estudiants universitaris, impactant directament en la seva elecció de la carrera i de la universitat també, eh? Segons dades de la plataforma especialitzada Life for Life, gairebé, atenció això, eh? Gairebé la meitat dels joves ja escullen on estudiar en funció del cost de l'allotjament. I un 58% doncs, descarta destinacions que són cares. Parlem de tot això, d'aquest informe, i parlem de tot això amb el senyor Alberto Añaños, conseller delegat de la plataforma Life for Life. Alberto, bon dia, benvingut.
Muy buenos días, una maravilla estar aquí con vosotros.
Un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, la primera dada es contundente, el primer dato es contundente. El 50% de los estudiantes escogió universidad en función del precio del alojamiento.
Sí, esto es algo que empieza a darse ya desde el año pasado. Empezábamos a ver que muchos usuarios de los que entraban en nuestra plataforma, muchos estudiantes de los que entraban, buscaban, por ejemplo, en Barcelona y en Lleida, o Barcelona y Valencia, Barcelona y Zaragoza, Madrid y Sevilla, y era algo que nunca nos había pasado, ¿no? Entonces nos preguntamos, oye, ¿aquí qué está pasando? Porque de normal, hasta el año pasado, si alguien quería estudiar en Barcelona, solo buscaba habitación en Barcelona. Si alguien quería estudiar en Madrid, solo buscaba habitación en Madrid. Y contactando con estas personas, ¿no? Diciendo, oye, vemos que estás buscando en varias ciudades, ¿esto a qué se debe? Y todos, más o menos todos, compartían un denominador común, que era de, oye, sí, yo quiero ir a Barcelona, pero es que ahí la habitación, el precio medio está en torno a 600 y no tengo claro de que me lo pueda permitir. Entonces, también estoy buscando habitación en Valencia, Lérida, Zaragoza, otras ciudades que incluso, pues, por ejemplo, Lleida, si tú da la casualidad de que tienes la misma carrera en Barcelona y en Lleida, pues muy probablemente consigas disminuir hasta la mitad el Caray. Precio que te va a costar estar estudiando.
O sea, esto dice mucho de... ¿Esto puede afectar a la calidad de, o a la diversidad del sistema universitario?
Sí, a ver, normalmente se cumple una máxima que es cuanto más grande es la ciudad, suele tener mejores universidades. Entonces, aquí sí que puede haber un perjuicio importante para el estudiante en el sentido de que no vale lo mismo una carrera estudiada, por ejemplo, en la Autónoma de Barcelona, que una carrera estudiada en una ciudad pues desde menos de 100.000 habitantes... que pues bueno, que seguramente tenga la misma carrera, que seguramente los profesores también sean buenos, pero el prestigio de la universidad cosechado de cientos de años atrás, pues eso no lo va a tener, ¿no? Y luego seguramente en su futuro laboral le va a haber afectado.
Bueno, hay estudiantes que en septiembre se encuentran sin lugar donde vivir, ¿no? ¿Cuál es la situación real que estáis viendo a pie de calle?
Sí, a ver, sí que es cierto que cabe dar un halo de esperanza de que los precios están subidos. Sí, es cierto, llevamos desde 2022, desde que pasó el tema del coronavirus, que estamos subiendo dos dígitos, más del 10% anual, pero sí que estamos viendo que, por ejemplo, mira, hasta el año pasado o hace un par de años, cuando la gente llegó a Barcelona, que es la ciudad que peor está en estos parámetros de toda España, en cuanto a precios y en cuanto a disponibilidad, pues había muchos estudiantes que si no habían sido previsores, si no habían buscado ese alojamiento en julio, como mucho agosto, llegaban a septiembre y a lo mejor tenían que estar hasta octubre viviendo en un hostal o en casa de un amigo para encontrar inmueble, y a veces no se encontraba. A veces llegaban y decían, oye, yo tiro la toalla y me voy a otra ciudad. Eso a día de hoy dudo que vaya a pasar, porque estamos viendo que el stock disponible, es decir, las habitaciones disponibles, los pisos disponibles, por ejemplo, a día de ayer, si no recuerdo mal, estaban en torno a 6.300 habitaciones disponibles. ¿Mm? Eso es un parámetro inusual. Es decir, para estas fechas, sí, el número de habitaciones disponibles solía ser unas tres veces menos. Entonces, yo creo que, estimamos que la gente, en el caso de que haya alguien que llegue a Barcelona y se vuelva y busque, y vaya a buscar otra ciudad, ya no será porque no haya stock, es decir, porque no haya ninguna habitación disponible para él, porque no encuentre nada, sino porque lo que encuentra pues no le encaja en precio. Entonces, aquí sí que vemos un cambio, sí que cuando se empiecen a quedar habitaciones disponibles vacías durante varios meses, por así decirlo, la chispa que enciende el cambio de tendencia.
De acuerdo.
Y es probable que esto, que los precios dejen de subir, incluso que en un futuro no muy lejano empiecen a bajar.
Bueno, es que ha habido un incremento de precios de hasta un 23% en un año, como por ejemplo en Alicante, que ha pasado algo así. Claro, supongo que es ley oferta y demanda, pero además de esto, ¿hay alguna otra causa a la que se puede atribuir esa escalada de precios tan vertiginosa?
En definitiva, el precio está subiendo mucho porque falta vivienda y, vale, y prácticamente casi que cualquier profesional del sector inmobiliario llevamos diciendo esto desde hará como mínimo 5 o 6 años. Falta mucha construcción de obra nueva, falta aportar vivienda al mercado, ¿no? ¿Cómo puedes aportar vivienda al mercado? Construyendo nuevos edificios, eso a lo mejor es lo más simple, pero es una medida a medio y largo plazo. A corto plazo, ¿qué se puede hacer? Oye, pues favorecer, por ejemplo, que los locales de las zonas periféricas de las ciudades, que en la mayoría de ellos ni hay comercio ni se les espera, pues que se den facilidades para que de los locales salgan nuevas viviendas. Ahí saldrían muchísimas viviendas. Ahí a lo mejor aumentaríamos el parque de viviendas de España en las grandes ciudades en torno a un 10%. Eso es muchísimo.
¿Eres optimista? Quiero decir, ¿es posible que este sea el último año de grandes subidas? ¿De precios, vaya?
Sí, en el alquiler, al menos el alquiler para estudiantes, yo estoy convencido de que en 2026 no van a haber grandes subidas, y de hecho es probable que empecemos a ver bajadas por dos motivos fundamentales. Primero, han entrado grandes grupos y han construido muchas residencias en todas las ciudades de España, prácticamente, en las grandes muchísimas más. Eso lo habremos visto todos en la ciudad en la que vivimos, que a lo mejor hace 10 años estaba la residencia histórica de toda la vida y ahora de repente hay 10, ¿no? Pues esto, ¿qué ha hecho? Ha aumentado muchísimo las plazas que hay. Y como era una cuestión, como era un problema de oferta, oye, cuanto más oferta, más solucionamos el problema. Y luego ha habido mucho pequeño inversor, ese ahorrador, ese padre de familia, ese joven al que le inquieta la inversión, que ha empezado a ver dónde puedo comprar un piso, ponerlo por habitaciones, y esto ya se empieza a notar. Esto es una tendencia que empezó hace 3-4 años, y ahora pues todos esos pisos que se empezaban a comprar y los que se siguen comprando para ponerlos en alquiler como inversión están ya a disposición de la gente que alquila. Con lo cual hemos visto que está aumentando mucho la oferta. Y cuando aumenta la oferta para la misma demanda, es previsible que los precios bajen.
Pues, señor Alberto Añaños, conseller delegat de la plataforma Life for Life, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Igualmente, gracias. Doncs mireu, almenys una opinió positiva, optimista, més que positiva, sí, també, optimista de cara al que se'ns tira sobre conforme el lloguer d'habitacions per estudiants de cara a l'any que ve, a l'any proper, al 2026. Com està el tema? Com està el tema del lloguer? Com està el tema de la vivenda? Ja en parlarem d'això, perquè són teles i cada dia et podrien fer tres temes sobre tot això, sobre l'habitatge. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí tan arrere, a COPE Catalunya i Andorra, com a migdia COPE, les podreu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.